sol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal? Com esteu? Déu-n'hi-do com bufa el vent aquest matí de divendres 10 de desembre de 2021. Som l'equip del Penedès en xarxa i arrenquem el magazín d'aquest matí, aquestes 3 hores de ràdio que farem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Al control central a Ràdio Vilafranca us acompanyem Marc Pujol i Àlex Santamaria, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla al llarg d'aquest matí, Sílvia Delgado. I aquestes són les veus i les propostes i activitats que compartirem al llarg d'aquest matí de divendres. D'aquí a uns instants arrenquem parlant de vent, segurament, amb la previsió meteorològica que ens acosta al Pere Almendárez. Tot seguit, els esports del divendres, la prèvia i l'entrevista. Avui parlem amb Xavi Ferrer, entrenador del Vendrell d'hoquei patins. A 9:15, primera cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès. 5 minuts per posar-nos al dia i seguir. I a 9:45, puntuals, quan passin 5 minutets, saludem la dietista Astrid Barquer per retrobar-nos amb l'alimentació i els hàbits saludables que ens acosta cada 15 dies. Avui parlarem d'un clàssic d'aquestes dates, encostipats i vitamina C. Mite o cert? Avui ho descobrim. A les 10, a l'actualitat, tindrem amb nosaltres l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas, amb el qual farem balanç d'aquest 2021 i parlarem de l'any vinent, parlarem de futur. A 10:45, nova cita amb l'actualitat penedesenca i a continuació obrirem l'agenda al detall, la primera de les dues que us portem avui perquè hi ha molta teca, molta activitat i volem recollir tantes propostes com sigui possible. Per tant, a 10:45 us parlarem del gran festival musical Adri Arnau que tindrà lloc aquest diumenge al Teatre Joan Colet de Calafell. En parlarem amb l'organitzador Joaquim Gómez i també us presentarem la campanya de Nadal de l'associació comercial Som Sant Sadurní, tot parlant amb la seva dinamitzadora, la Susana Duasso. A les 11 i pocs minuts, obrint aquesta tercera hora de divendres, les estrenes de cinema amb el Marc Compte, un repàs a la cartellera i alguna parleta que ja corre per les xarxes del que ens durà el 2022. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat penedesenca, el flash informatiu. I acabarem amb una segona agenda al detall amb dues propostes més per recomanar i gaudir aquest cap de setmana. D'una banda, la fira Vins Rebels, que se celebra demà diumenge i dilluns a Vilafranca. En parlarem amb el seu impulsor, el viticultor i elaborador Ton Rimbau, i dues de les participants, Blanca Ozcariz i Olga Betrián. I l'altra proposta d'aquesta agenda al detall, que també us recomanem, és el Festival Benèfic a favor de la Marató de TV3, que tindrà lloc aquest cap de setmana al local nou de Moja. Tres cites amb l'actualitat en clau Penedès, als 2:15 i a les hores en punt, la resta de notícies als butlletins. Hem començat amb un primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest divendres ventós, radiofònicament parlant, el Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
El Pere Almendárez per explicar-nos com serà el temps aquests dies. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest cap de setmana aquí al Penedès. Parlarem d'un cap de setmana que es presenta força tranquil en conjunt, això sí, encara amb la presència d'aquest vent que avui divendres bufarà amb ratxes molt intenses arreu del Penedès. Com dèiem, avui divendres el protagonista serà aquest vent de mestral que bufarà amb intensitat arreu del Penedès i ho farà especialment durant el matí i el migdia. Ratxes de vent que poden superar fàcilment els 70 o 80 km per hora arreu del Penedès i fins i tot cap a sectors enlairats del prelitoral es poden superar els 90 o arribar puntualment als 100 km per hora. Aquest vent anirà clarament a la baixa durant les últimes hores de la tarda i ja entrada la nit de divendres. El cel avui divendres mantindrà amb mitja nuvolat amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans que seran més importants i deixaran un cel més tapat durant les primeres hores del dia, però no esperem precipitacions. Les temperatures avui divendres una miqueta més altes, mínimes entre els 6 i 8 graus en conjunt i màximes entre els 12 i els 16 graus. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, el temps millora clarament, aquest vent ja anirà clarament a la baixa, vent feble en conjunt durant tota la jornada i un cel que es mantindrà encara amb alguns núvols alts i mitjans durant les primeres hores del matí, però el sol anirà guanyant protagonisme i durant la tarda esperem un cel força serè arreu del Penedès. Les temperatures, les mínimes, baixaran una miqueta, mínimes entre els 5 i els 8 graus i màximes sense gaires canvis, una miqueta més baixes, entre els 13 i els 14 graus en general. Diumenge tindrem una jornada amb un temps molt estable arreu del Penedès, el sol serà el clar dominador del cel i en conjunt veurem pocs núvols. Les temperatures de cara a diumenge sense gaires canvis, matinada més fresca, mínimes entre els 3 i els 6 graus i màximes sense gaires canvis entre els 12 i els 15 graus. El vent diumenge serà molt feble, bufant de component nord o nord-est al matí i girant a component sud o sud-est durant la tarda. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Els esports.
Com cada divendres i després del temps, torn per a la prèvia esportiva i l'entrevista de la jornada. Avui, amb el tècnic del Vendrell, Xavi Ferrer, en una conversa que ens apropa la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, avui volem saber una mica de l'Hockey Lliga, en aquest cas la Hockey Lliga Plata, i per això tenim el Xavier Ferrer, l'entrenador del Club d'Esports del Hockey Vendrell. Molt bon dia, com estàs, Xavi?
Hola, bon dia.
Que com... bé, no? Déu-n'hi-do, està molt bé. Com aneu de resultats?
Bueno, de moment contents. Sempre es vol una miqueta més, sempre hi ha... Sempre, bueno, pues, tothom és, al final doncs, és ambiciós i doncs, voldria guanyar tots els partits. De moment n'hem perdut dos, però bé, de moment molt contents, de veritat, amb el rendiment que està donant l'equip.
Demà, partit fort contra el Deportivo Liceo. I què, com ho veus? Com ho veieu?
Sí, no, és un equip molt bo, són tots jugadors joves que corren molt i que bé, que tenen molta qualitat, com molts equips d'aquesta categoria. I nosaltres, doncs bé, anem amb la intenció de guanyar, com en tots els partits. L'únic que, bueno, que hi ha dificultats, perquè hi ha el viatge, ens hem de llevar molt aviat, jugar fora de casa doncs sempre complica el tema, i és una pista de parquet, que és gran, és tot el contrari del que tenim nosaltres a Vendrell, però anem amb il·lusió, anem amb moltes ganes de poder aconseguir 3 punts i sempre doncs amb la il·lusió de guanyar.
A més, clar, deies que heu de matinar molt, perquè a sobre jugueu a les 4 de la tarda.
Sí, 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 hem de matinar molt, perquè bé, agafem l'avió a les 7 del matí des de Barcelona. Així que, bueno, bé, però això ja ho sabíem des de bon inici. Després, ja una vegada arribem a Corunya, els jugadors tindran una habitació per descansar i bé, no serà una excusa de cara a poder fer un bon partit el dissabte.
Següent partit, encara que ens avancem una setmana, serà contra l'Espanyol, que jugareu l'última jornada abans de l'any vinent, i amb aquest sí que de moment aneu amb millor classificació que ells.
Sí, però bueno, jo no em vull mirar gaire la classificació, la veritat, perquè aquesta categoria està tot tan igualat que guanyes 2 partits seguits i sembla que estiguis a dalt i sembla que hagis de pujar, i els perds i ja t'apreten els de baix i et poden entrar les pors. Ja. Per tant, no mira classificació, no tenim un objectiu clar, sinó que l'únic objectiu és anar millorant i anar guanyant partits. I després, ja una vegada estiguem doncs més endavant, ja veurem on estem i per què lluitem.
Fes-me, fa temps que no parlem, fes-nos una mica de valoració d'aquests partits, i ja sé que no t'agraden les classificacions, aneu 600 a la classificació, però és veritat que aneu com molt apretats, és a dir, 15, 14, 13, 12, 11, que és amb els que esteu ara, però després és 9, 8, 7, 6, 4, no? És com tot molt ajustat.
Sí, sí, per això et dic que aquí no, ningú guanya fàcil, ningú està guanyant fàcil cap partit. I això doncs implica que puguis, bueno, que pots perdre en qualsevol pista i que pots guanyar en qualsevol pista. Per tant, al final depèn de la teva concentració, depèn del nostre estat d'ànim d'aquell moment, depenem de nosaltres, i per això només m'agrada mirar doncs el nostre equip i els insisteixo molt en això, que si nosaltres estem concentrats i no cometem errors, podem guanyar molts partits aquest any.
Clar. No, i de fet, la setmana passada veiem com fèieu un empat tècnic de 5 a 7 contra el Lloret, és a dir, molt empatat, molt ajustat, i esteu lluitant constantment.
Sí, relativament, veritablement va ser una llàstima el partit del Lloret, perquè faltant 2 minuts anàvem guanyant. I ens van fer un gol, ells estan amb 3 jugadors i nosaltres amb 4, i vam tindre aquí una errada greu, on, bueno, ens van fer ells l'empat, i són detalls que marquen molt. Si haguéssim tingut doncs ara, bueno, aquests 2 punts que van perdre en aquests 2 minuts, doncs, bueno, segurament doncs haguéssim escalat algun lloc de la classificació, no? Però bé, de moment, ja et dic, molt contents. De moment l'equip està rendit, de moment l'equip està creient en tot el que estem treballant i fent, i de moment doncs crec que anem en molt bona línia.
A principis de temporada parlàvem d'aquest engranatge de l'equip. El vas veient, tot i que només han passat 7 jornades?
Home, penso que des del primer partit que vam jugar en pretemporada fins avui, l'equip és un altre totalment diferent. És normal, també. És fàcil, entre cometes, millorar-ho, perquè, clar, quan parteixes de zero totalment, que no coneixes el jugador que tens al costat, doncs que li fa un pas i no saps què et farà,
clar,
doncs és normal que l'equip creixi. L'únic que bé, que tots els conceptes doncs que hem anat introduint els tècnics, doncs crec que els estan assimilant molt bé. I tot i que queda molt per treballar, que sempre hi ha coses que cap entrenador dirà que el seu equip doncs està ja al màxim, sempre hi ha coses per millorar i sempre hi ha coses per afegir, Sí que estic realment molt content de com els jugadors s'han empapat de tots els sistemes i realment doncs, ells han fet un esforç molt gran mentalment per aconseguir-ho.
Creus que encara els hi queda més suc per treure'l? Sí. Sembla que estigui parlant de taronges, però ja m'entens per on vaig.
Sí, i tant, i tant. Això és... Tothom té coses a millorar. No? Cap equip és perfecte. Per tant, tots hem de millorar, sobretot en defensa. Ara, últimament, doncs, hem fet alguna errada... alguna errada que ens ha costat algun gol, hem de millorar això, i després en atac doncs, també sempre hi ha coses a millorar, sempre hi ha coses, després els rivals t'estudien i ja saben el que fas, per tant, després haurem de canviar alguna cosa per sorprendre els rivals també, bé, sempre, això és una constant evolució, tots els equips no poden parar, perquè si l'equip que pari, l'equip o el jugador que pari, que no vulgui evolucionar més, estan morts.
Clar. De fet, un jugador que era un dels únics que es quedava, a banda de tu com a entrenador, és el Lluís Ferrer, que porta una molt bona temporada, el Lluís Ferrer, i golejador dels que més.
Sí, el Lluís crec que és un jugador molt diferencial en aquesta categoria. El Lluís és el que en atac ens aporta moltíssim, en atac gairebé mana ell. Uh-huh. I bé, doncs, a més, doncs, està encertat, sempre és un perill de cara als porters rivals i és que està fent un treball molt bo. I si ell vol, com està volent, pot ser un jugador, el jugador més diferencial de la categoria, segurament.
Jo, de la manera que veig la classificació, tot i que ja sé que no t'agraden, però la veritat és que va molt, molt, molt cap amunt i la veritat és que sobresurt en tots els partits, això sí que és veritat.
Sí, ell ja et dic, en atac és un líder total i li agrada i aquest any està molt, molt ficat i bé, s'ha involucrat molt en el projecte ja des de l'estiu, quan el club doncs, va passar dificultats, doncs ell va apostar molt va involucrar molt el poble sencer. Uh-huh. I ell ara doncs, ho està demostrant també dintre la pista i bueno, després és un jugador d'aquí de Vendrell que l'amor dels colors doncs, es nota molt.
Clar. Doncs escolta, Lluís, en principi se'ns esgota el temps, que vagi molt bé amb el Deportivo Liceo, que vagi molt bé amb l'Espanyol i sobretot molt bones festes de Nadal i l'any vinent tornem a parlar perquè ens facis una altra valoració.
I tant, molt bé, moltes gràcies i també bones festes a tothom.
Moltes gràcies, una abraçada, Xavi.
Abraçada.
I seguirem els esports anant fins a Canal 20, on ja ens espera l'Armand Beneito amb la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. Bon dia.
Oh, bon dia, Sílvia. Doncs comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant d'un partit que no se jugarà el cap de setmana, se juga dimarts, perquè la jornada 11 de la Parlem Hockey Lliga, l'Igualada que va fer a les Comes, se jugarà dimarts a les 9 del vespre i l'altre partit s'ha ajornat per Covid, el Caldes-Noia-Freixenet, els dos partits amb presència penedesenca. Sí, que evidentment el cap de setmana tindrà partits de l'Hockey Lliga Plata, com acabem d'escoltar ara mateix amb l'entrevista que feia la Lourdes amb el tècnic del Vendrell, l'equip de la capital del Baix Penedès jugarà davant el Deportivo Liceo B el dissabte a Riazor a les 4 de la tarda, mentre que l'Hockey Lliga Plata al grup sud, jornada 8 a les dues competicions, les dues categories, el Vilafranca rep el Ribes Les Lagunes el dissabte a 8:15 del vespre, un Vilafranca líder d'aquesta competició, d'aquesta Hockey Lliga Plata grup sud. Anem ara al món del futbol, penúltima jornada d'aquest 2021 pel que fa a les categories de l'Esport Rei, que diuen almenys. La tercera divisió de la Real Federació Espanyola de Futbol, grup 5è, el Vilafranca, rep el Municipal diumenge, canvi de dia, ens tornem a diumenge, a 1:15 del migdia, l'Hospitalet. Un partit important pel Vilafranca per mantenir-se a la zona de dalt de la classificació. Recordem que l'equip vilafranquí ocupa la tercera posició, però està empatat amb el Peralada, que també té 24 punts, ja un punt només del líder, que ara mateix doncs és l'Olot. Vaja, que la cosa apretada, apretada. Anem a la segona catalana, grup segon. El Moja, després de la victòria la passada jornada fora de casa, intentarà sumar els 3 punts a casa. En rep el Marianao Poblet, ho farà al Camp d'Espins aquest dissabte a les 5 de la tarda, una jornada número 10 on descansa la Fundació Atlètic Vilafranca. Tercera catalana, grup 12, el grup de l'Alt Penedès. La Pobla del Claramunt, Bas Espirell i les Clotes, a les 5 de la tarda dissabte, a la mateixa hora, derbi, les Cabanyes, Riu de Villes. Per diumenge, un altre derbi, a les 12 del migdia, Torrellenc, la Munia, a la mateixa hora, la Granada, Anoia. Anem ara pel grup del Baix Penedès, grup 3. La jornada comença a 4:45 de la tarda, dissabte, amb el Torredembarra, Sant Jaume, els Domenys. A 5:45 tenim el Base 2012, Llorenç. A les 6, el primer derbi de la jornada, el Vendrell, Calafell. Per diumenge, a les 5 de la tarda, el segon derbi, aquest derbi encara més proper, segur atlètic, i a la mateixa hora, el diumenge, també, Cunit Constantí. Descansa aquesta jornada l'equip de l'Arbós. Passem a la quarta catalana, grup de Z, jornada 11, Sant Cugat, Martinenc obre la jornada dissabte a les 5, Puigdalba, Quintinenc a les 6, a la mateixa hora, Base Vilanova, Capellades B, també a les 6, Monjos, Sant Pau d'Ordal, per diumenge a les 12, Sant Pere Molanta, Sant Sadurní, Hortonenc, Can Cartró i Avinyonet, Olivier B, i el Gelida, Canyers, tancarà la jornada a les 6 de la tarda el diumenge. A la grup del Baix Penedès, Banyeres, Alcover B, a les 12 del migdia, de diumenge a la tarda, a 6:45, Tarraco, Segur B. Preferent femenina, grup primer, la Fundació Leti Vilafranca jugarà a Pallejà el dissabte a les 5 de la tarda i a la segona catalana femenina, l'Escola de Futbol Base Vendrell, jugarà al Camp del Cubelles. Dissabte, 6:45, el Subirats rep el Gimnàstic de Tarragona el diumenge a 1:15, mentre que l'Avinyonet jugarà al Camp del Tarraco a les 4 de diumenge i el Tancat rep la Plana Femení també diumenge a les 6 de la tarda. Anem al món del bàsquet, comencem per la primera catalana, els Monjos, que jugarà davant del Sant Andreu, a la pista del Sant Andreu. Serà dissabte a 7:45 del vespre. A la segona catalana, grup 6è, el Casal, que rep el Pavelló Joan Marquès, el Club Bàsquet La Selva, dissabte a 7:15 de la tarda, i el Vendrell rep el Veterans de la Saia Reus, també dissabte a 7:45 del vespre. Tercera catalana, grup 3è. Els Monjos juga a la pista del Joventut Castelldefels diumenge a les 4 i el Gelida a la pista del Piera diumenge també a les 7 de la tarda. Tercera catalana, grup 9è, el Vendrell Tortosa, que s'ha ajornat, se jugarà el 2022, al febrer, i a la categoria CT Sènior masculí, grup 3è, el bàsquet Sant Sadurní, que rep el Coll Blanc diumenge a 6:45 de la tarda. El grup segon, també de la mateixa categoria, però del Baix Penedès, el Cuber Arbós, el dissabte a 6:45, Vilaseca, Calafell B, a les 8 del vespre, també dissabte, i Bellvei i Calafell A, el diumenge a 7:45 del vespre. Grup segon de la Zeta Sènior B, l'Endavant Gelida, el diumenge a les 12 del migdia, i Joventut Castelldefels B, Casal Vilafranca Negra, diumenge a 10:45 del matí. Grup tercer de la Sots 25, el Sant Nicolau Vilafranca Vermell, Casal Vilafranca Vermell, a 9:15 del matí del diumenge. El Gelida jugarà a la pista del Ramon Llull el dissabte a 4 de la tarda, a la Sots 21. Bàsquet femení, Xamba jugarà a la pista del Salou a 8 del vespre diumenge i també a 8, però dissabte el Vendrell jugarà a la pista del Viladecans. Pel que fa al grup 7 de la tercera catalana, bàsquet Arbós, Carme, el dissabte a 6:15 de la tarda, Valls Calafell femení, el diumenge a 6:15 de la tarda, i descansa l'equip del Castellbí.
Gràcies, Armand, i així arribem a 9:15, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim tot seguit algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat inicia un estudi per publicar els costos mitjans de producció del raïm i dotar de major transparència a la cadena de valor del cava. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, encapçalava ahir al migdia a Vilafranca la sisena taula del cava. El preu del raïm ha tornat a ser el tema protagonista. El nou responsable del sector de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, adverteix que cal dignificar el cava valorant el raïm adequadament. Això passa perquè es pagui almenys un euro al quilo. La consellera Jordà anunciava ahir en el marc d'aquesta taula del cava que la Generalitat vol treballar de la mà del sector en la publicació dels costos mitjans de producció del raïm per algunes varietats i territoris significatius on s'elabora cava a Catalunya, amb l'objectiu de dotar de major transparència i equitat la cadena de valor i donar compliment a la llei de la cadena alimentària, que no permet retribuir per sota del preu de producció. Es dispara el nombre de pacients ingressats per Covid als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf. Segons les dades que ha fet públiques aquest dijous el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, la xifra de malalts amb Covid ja supera el mig centenar i s'han registrat dues noves defuncions. Després d'un mes sota mínims, en les darreres dues setmanes ha anat augmentant el nombre de pacients positius en Covid-19 ingressats als hospitals del Garraf i l'Alt Penedès i s'ha disparat aquesta setmana. Hi ha 43 persones ingressades al Garraf i 13 a l'Alt Penedès. Des de l'inici de la pandèmia han mort a l'Hospital de Sant Camil de Ribes 194 persones i s'ha donat l'alta mèdica a 1.328. Per la seva part, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, les víctimes mortals per Covid han estat 95 i les altes mèdiques 687. Aquest dissabte i diumenge es farà el cinquè Festival Solidari Olèrdola amb la Marató. Per cinquena edició, el local nou de Moja acull un festival d'activitats i actuacions a benefici de la Marató de TV3. Sota el paraigua d'Olèrdola amb la Marató i amb la direcció de quatre veïnes, durant aquestes darreres setmanes i fins ben entrat el mes de gener, s'han realitzat o es preparen un ampli ventall de propostes que tenen el propòsit de recaptar diners per destinar-los a la Marató, que enguany està dedicada a la salut mental. L'epicentre de les activitats és el Festival Benèfic que s'ha organitzat aquest cap de setmana, 11 i 12 de desembre, que concentra fins a una vintena d'activitats al local nou des de les 11 del matí de dissabte fins a les 8 del vespre de diumenge. Dissabte al vespre hi ha sessió de monòlegs amb David Sass, Àngels Miralles, Javi Benítez i Roni, amb botifarrada popular després amenitzada pel mag IP. De diumenge destaquen les actuacions dels balls populars d'Olèrdola, del grup Acoustic Sound i Essència de Gospel. A les 8 del vespre es preveu fer pública la recaptació assolida amb les activitats. I acabem a Calafell, que torna a convocar els reconeixements a esportistes i clubs. La nit de campions se celebrarà el proper 11 de febrer. L'Ajuntament de Calafell torna a convocar, després d'un any d'interrupció per la pandèmia, els reconeixements a esportistes i entitats esportives del municipi. Fins al proper 17 de desembre poden presentar-se candidatures a la regidoria d'esports. Els guardons es lliuraran l'11 de febrer de l'any vinent en un acte públic. Les entitats i els particulars poden presentar un candidat o candidata a esportista destacat de Calafell. Cal complir algun dels següents requisits: ser natural de Calafell o ser-ne veí o veïna, o ser esportista integrat en alguna associació o entitat local amb una antiguitat mínima de 3 temporades. S'ha de portar un currículum esportiu de l'any 2021. Hi haurà dos nivells en la valoració dels mèrits. Un es referirà a esportistes destacats en el nivell nacional o internacional, l'altre en el nivell regional o local. També hi ha una categoria que premiarà les entitats destacades. En aquest cas, la valoració també serà doble: associació destacada pels seus mèrits esportius i associació destacada per la tasca social i promoció esportiva de Calafell.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Un divendres més, saludem la dietista de capçalera del programa, l'Astrid Barquer, per parlar una estoneta d'hàbits i d'alimentació saludable. Astrid, bon dia, ben tornada.
Bon dia, com esteu?
Contenta de saludar-te i que mica a mica vagis recuperant veu, però t'està costant una miqueta, oi?
M'està costant molt aquest any, sí, sí. Aquest any penso que porto massa càrrega de feina i al final el cos diu prou, eh? A vegades ens falta predicar amb l'exemple, també, i aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos, amb els professionals de la salut.
En casa de l'herrero, cuchara de palo, no?, que diuen.
Totalment, totalment, sí, sí.
Astrid, doncs desitgem que et milloris i contents que avui puguis estar amb nosaltres i fer secció. I ens proposes parlar de les herbes remeieres. Ens planteges aquestes herbes com un gran aliat econòmic a l'abast que ens pot ser molt útil.
Sí, a vegades tenim la sensació, no, que hi ha èpoques, doncs això, no, que ens hem de suplementar, especialment en èpoques com aquesta, no, que anem amb canvis de temperatures, no, en aquest vent, fred, també ens passa, no, abans de Nadal hi ha molta feina, no, sembla que s'acabi el món a part d'acabar-se l'any, no, és tot com una mica dur. Llavors, bé, en lloc de suplementar-se amb pastilles, no, a vegades ultraprocessats, que potser acaben sent una despesa econòmica molt gran per al rendiment que en pot treure el nostre cos, doncs les herbes podrien ser una opció que ens poden ajudar una miqueta. No vol dir que siguin més efectius que alguns medicaments, això està claríssim, però sí que poden ser un bon complement o com a mínim, doncs, que per provar, no, l'opció natural, perquè potser, doncs, amb l'opció natural ja en tens prou i no cal recórrer, doncs, a un fàrmac, no? Que ja no és només un tema de preu, sinó un tema de que al cos li costa una mica més gestionar tot el que és ultraprocessat i no és natural. Al final nosaltres som un país mediterrani, hi ha infinitat de recursos d'herbes, les tenim molt properes, no? Aquí al Penedès, caminant pels camins, no? Fent una passejada, en pots trobar moltes d'elles, el que passa que s'ha de saber conèixer, i al final crec que l'opció, tenint en compte que tenen un preu molt econòmic, l'opció millor és, quan no en tens coneixement, poder anar amb una herbodietètica, no? A una dietètica, que és el bo que tenen encara les botigues físiques, no, Sílvia, que et poden assessorar. Llavors la persona que hi ha darrere el taulell, que és una experta en aquest tema, doncs et pot dir quines són les millors i quines són les millors maneres. De totes maneres, avui ho introduirem una miqueta.
Fantàstic, doncs tenim herbes remeieres a dojo, caminant, com deies tu, pels camins del Penedès, tenim aquest assessorament professional a les dietètiques. I anem a presentar els diferents formats amb els quals podem ingerir, podem fer ús i gaudir de totes les propietats d'aquestes herbes remeieres.
Correcte, perquè hi ha diferents mètodes de preparació, no? El més conegut potser seria la infusió, que és agafar aigua calenta i posar les herbes a dins i deixar-la, doncs, com a màxim uns 3 minuts. Ha de ser amb aigua calenta, no cal que sigui amb una aigua bullint. Quan bull, ja en diem, és un altre mètode de preparació, en diem una decocció. Doncs està bullint una zona, però no totes les herbes es poden fer amb decocció, perquè algunes d'elles, si les deixes bullir, amarguen i tenen un gust tremendament amarg que no es pot ni veure, eh? A part de que moltes de les propietats és possible que les anul·lis, no?, amb tanta estona d'aigua bullint, perquè són 100 graus, és molta temperatura. Però una infusió que és només amb aigua calenta sí que es pot fer, és igual com ho fem amb els tés o amb les camamilles, d'acord? De fet, avui en parlarem, de fet és una manera d'una herba també, amb uns objectius. I després hi ha altres complements que podem trobar amb herbes que ja estan com, doncs, que sí que aquests s'han de comprar segur perquè són comprimits, o són xarops, o són tintures, val? És una preparació, doncs, que normalment trobem en això, no? Les herbodietètiques, i que també poden ser una bona opció.
Quan deies que moltes vegades no cal que bulli, no cal arribar a aquests 100 graus Celsius, I com ho sabem, Astrid, sense anar amb termòmetres, és quan comença aquella bombolleta fina just abans d'arrencar el bull o abans i tot?
No, quan fem una decocció s'ha de bullir uns minuts. És a dir, depèn de la herba, el remei es fa o amb decocció o amb infusió. Jo avui parlaré només d'infusions. Quan són decoccions, ja són preparacions una mica més complexes que sí que us poden recomanar des de l'herbodietètica. D'acord? Jo tampoc sóc naturòpata, per tant, el que us puc dir és el que sabem, no? d'herbes remeieres des de la dietètica en general, però en realitat qui domina aquest tema de veritat són gent que té coneixements en naturopatia, en fitoteràpia, també. De fet, en el teu programa, Sílvia, alguna vegada hem trucat a l'Astrid Van Ginkel.
Sí, tant.
Que ella és farmacèutica i és experta en herbes remeieres i us recomano que la seguiu a l'Instagram, que és Fitomon, perquè realment en domina molt, no? I les fa servir doncs, tant per menjar com per temes de remeis. Doncs la decocció sí que és bullir uns minuts, cal bullir-la. El que parlaré jo avui són infusions, és a dir, aigua calentona, que no cal que arribi al bullir, d'acord? Vull dir que vosaltres veieu que és una aigua calenta que ja potser està a uns 37-38 graus i t'has d'esperar una miqueta per beure-te-la i li poses a dins la herba amb algun gadget que tinguis el que permet doncs, posar herbes seques i, o després ho coles i t'ho beus, d'acord?
I aquí el que és clau, Astrid, serien els minuts, no? Hi ha herbes que en necessiten més, potser 10, i d'altres que en 4-5 minuts ja et donen les seves propietats.
Sí, en principi mínim 3 minutets sí que hauríem d'esperar-los, que a vegades tenim molta pressa i no els fem, d'acord? I a partir de 3 minuts, doncs ja el temps que vulguis, com més estona el deixis, doncs, a veure, com que tampoc estarà bullint no passa res, tampoc és que perdi propietats, però no cal, perquè al final també se't refreda i l'aigua calenta doncs, també va bé per segons què, no? Ara, per exemple, amb el tema dels encostipats i tal, l'aigua calenta bé, per al tema de l'insomni també va bé, no? Hi ha gent, em sembla que l'altre dia ho parlàvem, no? De dir, no, és que a mi em va bé un got de llet calenta abans d'anar a dormir, no, el que et va bé és prendre't una beguda calenta, relaxar-te i també associar el patró, no, d'aquest hàbit que és llet calenta, me'n vaig a dormir. Llavors ja entres, no, el teu cos entra en un procés de somnífer, no? Però no és per la llet en si, la llet de fet té molts greixos, té proteïnes, té sucres, no, de la lactosa, vull dir que no és l'aliment ideal per dormir. En canvi sí que ho seria, per exemple, doncs una infusió d'algunes herbes que et puguin ajudar, val? Per exemple, les herbes tranquil·litzadores que ens ajuden a relaxar els músculs i que també ens poden ajudar no només a estar més tranquils, sinó també a conciliar millor el son, doncs poden ser la camamilla, la Maria Lluïsa, una tila, la passionera, la bufassa, l'alfàbrega, fins i tot, l'alfàbrega, llaurer, són herbes que acostumem a fer servir per cuinar, però que també les podem infusionar i veure-les, i estan molt bones, a més. L'alfàbrega està boníssima i fa una olor espectacular.
I quan no estan boníssimes, que a vegades no ho estan, què hi afegim?
Sí, jo no sóc massa partidària d'afegir-hi res, és a dir, si no estan boníssimes és una mica, va, m'ho prenc com un medicament, no? Em tapo el nas i som-hi. Uh-huh. Perquè, clar, en el moment que li poses ja sucres, mels, que al final el mel és com un sucre també, no?, ja li estàs traient la part més bona, no? És a dir, ja li estàs afegint algo que no és tan sa. Es pot afegir una mica d'estèvia, però per infusionar amb les infusions es barreja perquè acaba com un gust estrany que no és la millor opció. Jo crec que s'ha d'acostumar al paladar, s'ha d'acostumar i poc a veure, si te la prens com un plaer, no? De dir, pues mira, com aquell que es pren pues, un tallat després de menjar, pues, jo em prenc una infusió perquè no em ve bé el cafè. Pues, aleshores posa-t'hi una mica de mel si et ve de gust. Però quan parlem d'herbes remeieres i d'infusions perquè siguin remei, jo no sóc partidari que hi afegeixin res per endolcir, d'acord? És més de, vinga, va, som-hi, ens ho hem d'aprendre perquè ens va bé.
Es pot fer aquest exercici? A títol personal, jo fa una pila d'anys, no concebia prendre'm un te o una infusió sense una miqueta de mel, una miqueta, però la necessitava. I amb els anys l'he anat deixant i m'he acostumat i m'agrada, no és cap esforç. He trobat el gust i l'aprecies, es pot fer.
És que en aquest programa n'hem parlat moltes vegades, que al final el que és més important és educar el paladar, no? I el gust també s'educa, no? Algo que et pensa, bueno, que al principi no t'agrada massa, al final també t'hi acabes acostumant i descobreixes pues, que tampoc és tan dolent.
Astrid, has començat recomanant algunes herbes tranquil·litzadores i has preparat una mica de càleg de diferents infusions i herbes que ens serveixen per diferents aspectes.
Sí, correcte. Mireu, com deia, no? Les tranquil·litzadores o relaxadors de muscular doncs poden ser aquestes, no? La tila, que és molt coneguda, la camamilla, la Maria Lluïsa, la passionera, la bufassa, l'alfàbrega, i després l'altre, l'antagònic, diríem, són les que són estimulants, no? Quines són les que ens anirien bé de bon matí per donar-nos un xute, no? Doncs mireu, el té és un gran estimulant, a més és molt saludable, el cafè també ho és, eh? El problema és que en el cafè hi afegim llets, sucres, no? Però el cafè sol també és un bon estimulant i al final també no deixa de ser una infusió, val? Del cafè. Del gra de cafè. En aquest cas parlem d'herbes, el que es fa és s'infusiona la fulla del te, i de tes n'hi ha de molts tipus, no? Avui en dia trobem fins i tot botigues on tenim diferents tipus de te. El més antioxidant de tots són el negre i el verd, d'acord? També són els que són més amargs, però després tenim altres tes, com per exemple el te vermell, doncs que són una mica menys amargs i que per als que no estan tan acostumats també són una bona opció i també tenen estimulants, que és la teïna, d'acord? El guaranà és una concentració de cafeïna molt bèstia que té aquest fruit, el pots trobar en pols i per tant també en pots fer infusió si el poses dins d'un sobret de filtre. El mate, que a Llatinoamèrica el coneixen tantíssim, no? Allà estan tot el dia amb el mate és un estimulant boníssim, no? Et dona un xute també igual que el cafè o igual que el te. I altres estimulants no tan coneguts també serien la dent de lleó, l'arítjol, el bedoll, que són herbes que també podeu trobar a granel o a vegades en sobrets que podeu comprar a les herbodietètiques i us podeu fer una infusió estimulant de bon matí, que ara amb el fred entra superbé, i no cal que sigui d'un sol, podeu fer una barreja, no? De fet, a vegades es barreja una mica de te amb dent de lleó, no? O te amb guaranà, o te amb bedoll, doncs són bones opcions i les dues són estimulants i serveixen per activar-te una miqueta al matí.
I per pair, per exemple, per millorar digestions?
Mira, per pair jo crec que són una de les facultats més bones de les herbes remeieres, no? Que realment ens ajuden a millorar la digestió. De fet, algunes espècies com el llorer o el comí ja les utilitzem durant les coccions perquè ens ajudin a que allò que estem coent sigui més digestiu, no? El comí s'acostuma a fer servir molt en reposteria, el llaurer s'acostuma a fer a servir molt amb les coccions dels llegums, no? I això és per ajudar, són el que en diem un carminatiu, no? Que ens ajuden a digerir. Doncs bé, també es pot fer a posteriori de manera infusionada. Algunes infusions que ens ajuden a digestir millor són, per exemple, la camamilla, passa que l'hem associada quan estem malalts. Hi ha gent que associa aquest patró de prendre's una camamilla, està malalt i ja, sobretot quan tenien mal de panxa, jo m'he trobat amb gent que em diu, és que jo és olorar una camamilla i em venen ganes de vomitar, no? És perquè ho associa que quan vomitava li donaven camamilla, no? Però en realitat la camamilla és un tranquil·litzant i un digestiu boníssim, perquè té propietats antiinflamatòries i actua en tots els òrgans, no?, del cos. Després també ens ajuda molt el punyol, que és més conegut en castellà com a poleomenta, en català en diem punyol menta, és una herba de proximitat que tenim molt propera i té un efecte digestiu bestial, per tant seria una de les més recomanables a prendre després dels àpats. I, per exemple, ara que vindrà Nadal, Sílvia, que farem aquests àpats tan copiosos, no?, amb molts sucres, alcohol, greixos a tope, doncs una altra opció de digestiva molt recomanable és l'anís. L'anís el pots trobar o anís verd, que són com uns granets, o bé l'anís estrellat. L'anís estrellat el problema que té és que costa més d'infusionar-lo si l'agafes sencer. El pots inclús bullir una estona a l'anís estrellat, perquè és molt bonic l'anís estrellat, són com unes estrelletes amb una textura de fusta.
Sí, són dures,
Són molt dures, exacte. I llavors podeu fer una barreja, no?, amb anís estrellat picat o amb anís verd, i aquesta és una infusió digestiva boníssima, també. I no sé si me'n deixo alguna... Sí, el rooibos. El rooibos és aquella infusió que moltes vegades les embarassades que els agrada el te opten per rooibos. Per què? Doncs perquè no té teïna, per tant no és un estimulant, i pel seu feto, pel seu bebè, no?, pel seu nadó, va molt bé. Però el rooibos també és una herba que té propietats digestives, també.
I és molt bo.
És molt bo, exacte.
Igual que la camamilla o l'anís, totes aquestes són molt bones de gust.
Sí, però bueno, és el que et dic, hi ha gent que ho associa a estar malalt.
Yeah.
I llavors ja no és només pel gust, sinó que ho associa a... No, a
el mal de panxa infantil, no?
Correcte, sí.
Si volguéssim millorar energia de forma natural...
Mireu, Sí, d'energia, la veritat és que la millor amb comprimits, d'acord? O amb tintures, però sobretot amb comprimits es troben, que és l'arrel de ginseng, que això és conegut ja a Orient, se'n fan moltíssims remeis, d'acord? I l'hem anat aportant cap aquí, la veritat que va molt bé. Jo me'n recordo la meva època d'exàmens, de la meva època universitària, sempre anar amb el ginseng, val? Que també es pot prendre amb un líquid, no? Que és com una tintura. I després també va molt bé a l'euterodo, però clar, necessites almenys 3 infusions al dia, de l'euterodoco, perquè et doni una mica d'energia. Però en aquella època, doncs, que no sé, hem sortit d'una malaltia o hem dormit poc, però no, perquè hem estat al càrrec d'algú, doncs, que ha passat mala nit o el que sigui, doncs són una bona ajuda també, i el podeu millorar inclús amb algun estimulant, vale? Llavors és com energia més una infusió estimulant, doncs és un bon còctel Molotov per activar-te.
Havia estat molt i molt de moda el ginseng. Va haver-hi una febrada que a tot arreu hi trobava ginseng. Per sort ja s'ha normalitzat la cosa.
Sí, sí, la veritat és, però és que la veritat és que hi ha bastanta evidència científica amb el ginseng que funciona bé. El que passa és que sí que és veritat que amb aquestes coses d'herbes remengueres has de ser una mica més constant, no? No és ipso facto de, jo què sé, com un paracetamol, no? O un ibuprofè o algun antiinflamatori que tu prens i ipso facto, no? Ja reps els resultats. Amb les herbes remengueres cal una mica més d'insistència, perquè la concentració no és tan alta, sobretot.
Constància. Anem a millorar vies respiratòries. Què ens ofereix la natura?
Doncs mira, l'eucalipto, que és boníssim, això també ens pot servir en tintura, bueno, en olis essencials, de fet també se'n fan d'eucalipto i el pots posar dins d'un vaporitzador d'aigua, aquests que ara són molt econòmics i el pots tenir, antigament sí que es feia, no?, allò de l'olla al fogonet i tenir eucalipto bullint, però hi havia perills, no? I recordo una amiga meva que es va cremar els peus perquè se'ls hi va abocar a l'olla quan ella feia baos i històries d'aquestes, no? Ara sí. Tenim aquests electrodomèstics molt econòmics de Previ, que inclús són monos estèticament, no?, que ho pots tenir per l'habitació, que, doncs, que el que fan és evaporar aigua, i si tu li infusiones un oli en aquesta aigua, doncs deixa aroma en tota l'habitació, no? Si vols dormir millor, doncs lavanda, però si vols despejar una miqueta les vies respiratòries, no?, que t'ajudi a treure mocs, doncs l'eucalipto és una boníssima opció. Infusions que ens ajuden, doncs mira, la farigola, que és un antigripal també, bueno, de fet és com un antibiòtic. La farigola va bé una mica per tot. I altres, menys coneguts, però que també van bé per la respiració, són el romaní i l'escorça de pi. L'escorça de pi també la podeu comprar en herbodietètiques. No sé si és el pi mediterrani que tenim, vull dir que no agafeu pi d'un bosc i us ho feu vosaltres, per si de cas compreu-ho, perquè ja us dic que són molt econòmiques.
Com prevenim les baixades de defenses típiques d'aquestes dates en fred?
Mira, la tintura d'equinàcia també es pot infusionar, però és molt més efectiu amb tintura. L'equinàcia és la millor. Després també tenim les que són apícoles, no?, que, com per exemple el pròpolis, no?, l'ungla de gat és una altra herba que també ens ajuden, el líquen o un altre tipus de pi, que és el pi albar, que també el podem infusionar. En aquest cas és la fulla el que s'infusiona i també ens ajuda una miqueta en aquestes èpoques que podem estar una mica baixos, que podem tenir el nostre sistema immunològic una miqueta baixa. Val? La jalea real també no l'he dit, però també es pot prendre en gel i si ets vegà, evidentment no, perquè al final el que fem és treure-ho de les abelles, però també hi ha bastanta evidència científica de que funciona com a un complement alimentari per ajudar en el sistema immunològic i per tant per pujar les defenses.
I com a antiinflamatoris, què recomanaries?
Mireu, els antiinflamatoris, doncs per processos una mica quan tens tendinitis o quan necessites recuperar-te d'alguna lesió, no?, o alguna operació, per exemple, no?, o alguna contractura també, doncs què ens ajuda, o a vegades amb el de queixal, també, què ens ajuda a baixar aquesta inflamació? Doncs mira, una herba que té un nom una mica estrany, que és arpagòfit, val?, que s'escriu amb H. Arpagòfit. I l'àrnica també és una altra que va molt bé, però no va bé pel consum. L'àrnica té una aplicació externa que la fem amb un cataplasma o també en venen cremes, pomades, val? Això també ho podeu trobar fins i tot en les farmàcies o en parafarmàcies, i l'àrnica té uns efectes antiinflamatoris i també de calmants, d'irritacions de la pell i dolències en general de la dermis, que també funciona molt bé, àrnica.
I per ajudar amb un clàssic del fred, mocs, tos...
Mireu, ara, no? Jo estic, per exemple, ara fent-me còctels d'aquests d'hidrastitis, gordolobo, pulsatilla i la regalèsia. L'únic problema és que la regalèsia, les persones que tenen hipertensió no haurien de prendre-la perquè els hi pot accelerar encara més, no? Els hi pot pujar més la tensió arterial. Però una infusió de regalèsia és una de les millors que pots fer per a l'encostipat, per les mucositats. Si li pots barrejar una mica de gengibre, és boníssim la barreja. També va molt bé el clau, val? Que sabeu el clau que es punxava les llimones per els insectes, doncs sí. També va bé infusionat, i en aquí sí que us deixo va que hi poseu una miqueta de mel i fins i tot una rodanxeta de llimona. Aquest és una barreja, diguem, que funciona molt bé per les mucositats i per aquella tos que tens arrel de les mucositats que et van baixant per la faringe i que tens aquí enganxades als bronquis.
Ens queda minut i escaig, Astrid, 4 tips bàsics per tancar aquest capítol dedicat a herbes remeieres.
Mira, jo us diria que les podeu tenir al balcó, algunes d'elles, val? Per exemple, l'aloe vera, que va bé per la pell a nivell d'aplicació externa, és una planta molt agraïda perquè és cactus i el podeu tenir al balcó. També va bé menjada per al color irritable o per l'estrenyiment, la podeu afegir als vostres sucs. Una altra que podeu tenir als balcons de casa és l'herbabona o la menta, que a més fa una olor boníssima, val? Però ajuda doncs, per les nàusees, pel mal de cap, pels mals d'estómac, pels gasos, d'acord? Per això de fet s'utilitza, no? La fava catalana es fa amb menta, doncs, per les coccions també de llegums indigestos. La farigola és una altra que podeu tenir també al balcó de casa, és una antisèptica boníssima. I per últim la lavanda, que més queda preciosa, en català no recordo com es diu.
Espígol.
L'espígol, correcte, gràcies. L'espígol va molt bé per la depressió, per l'insomni, per netejar la cara, sobretot les persones que tenen grans, no? I les pells molt grasses. I aquestes són plantes que podeu tenir al balcó. Val? I per últim, dir-vos que les herbes no són com aigua, que cal vigilar.